Amb Billie Eilish, una de les guanyadores de la nit dels Oscars, que se'n va endur estatueta cap a casa, obrim el cinema d'aquest divendres. Marc Compte, bon dia.
Bon dia, què tal?
Anem a mirar com ho vam fer tu i jo amb la porra dels Oscars. No massa bé, o déu-n'hi-do, aviam. Jo vaig fer 3 encerts de 5. No vaig encertar
jo,
ni l'actriu...
Jo m'ho he de repassar, perquè ara sí.
Ni la pel·li internacional.
Millor pel·lícula no vaig encertar, que era que vaig posar Pobres criatures.
Però la vas clavar amb Emma Stone.
Sí, això sí, que jo aquí el tenia segur. I en pel·lícula internacional també havia anat amb Societat de la Nieve i em vaig emportar al cop.
Aquí ja vam dir que votàvem amb el cor ni la Societat de la Nieve ni Pablo Berger, però vaja, anem a repassar aquests Oscars que ens han deixat.
Sí, com dèiem, les produccions locals no van aconseguir cap estatueta en aquesta 96a edició dels Oscars. Fins i tot Societat de la Nieve, que anava millor maquillatge i perruqueria, que s'ho van dur també Pobres criatures, que tampoc m'estranya, perquè el treball que hi ha amb un dels personatges que té com unes cicatrius, la boca com també desmuntades, és un treball espectacular, jo crec. Llavors, per mi merescut. Robot Dreams, que tampoc es va endur aquesta estatueta, que s'ho va endur El Chico y la Garza, de Hayao Miyazaki. També és un rival de grans dimensions.
De gran volada, sí, sí.
I el gran triomfador és Oppenheimer, que anava amb 13 nominacions, se'n va endur 7. Sí que Pobres criatures anava fort, va començar fort emportant-se estatuetes com a millor actriu amb Emma Stone, però mica en mica van anar sortint millor pel·lícula, millor direcció per Christopher Nolan, que per fi aconsegueix aquesta estatueta després de 8 vegades nominat per produccions com Dunkerque o Origen o Memento. Cillian Murphy també va aconseguir la seva estatueta, Robert Downey Jr. El discurs de Murphy a mi m'agrada molt perquè va reivindicar aquesta arrel irlandesa. També va dedicar el premi a dient que, per bé o per mal, vivim en el món d'Oppenheimer i m'agradaria dedicar aquest premi a tots els que lluiten per la pau.
Paraules de senyor, eh? Que bé que ho va fer. No com altres, que ja comentarem.
Sí, amb millor pel·lícula, ara aprofito que menciones, el senyor Al Pacino havia de revelar qui era el guanyador i es va saltar una mica el protocol, que sempre és l'Òscar, va per... i dius la pel·lícula. Doncs va obrir el sobre i, com si digués que no hi veu del tot bé, diu, crec que veig Oppenheimer. Ho va dir així, com ho estem comentant ara, sense posar-hi res d'emoció, que la gent del públic es va quedar una mica com un sotrac, no?
Pensant què li passa, no? Està gran, s'ha equivocat, no hi veu, sí, què li està passant,
sí, sí.
No?
I després, altres moments també divertits de la gala van ser quan el John Cena, que és un exlluitador de lluita lliure, va sortir gairebé despullat, tapant-se les parts baixes només amb una cartolina. En teoria anava amb un calçotet que simulava la pell, crec, algú així es va comentar. I va ser divertit perquè havia de comentar a millor maquillatge i a millor...
Vestuari,
perdó.
No? Per això anava amb boles.
I estava era com... va ser divertit, no? La gala en
si... I com
si...
està, eh? Ja has dit que era lluitador professional, o ex-lluitador
professional.
Està
molt fort, està
molt
fort.
Quin cos, mare meva.
Què més? Després, l'actriu Davin Joy Randolph es va endur a millor actriu de repartiment pel paper a Los que se queden. L'actriu, molt emocionada, va fer un discurs molt reivindicatiu, recordant que era l'única noia negra de la seva classe. També un discurs divertit va ser el d'Emma Stone, que va sortir també molt emocionada, com molt enèrgica, molt exaltada, dient que, disculpeu-me, crec que tinc el vestit una mica trencat per l'actuació del Ryan Gosling, que ara la mencionarem després, no? Això, Pobres criatures, va aconseguir 4 de les 11 nominacions, actriu protagonista, maquillatge i perruqueria, disseny de producció i disseny de vestuari. El gran derrotat, però, va ser Martin Scorsese, que de 10 nominacions, cap ni una. Hi havia el rumor de Lily Gladstone per convertir-se en la primera actriu nativa americana a guanyar un Oscar.
I
però
no va poder
res.
Ser.
I Barbie, que també anava amb unes quantes nominacions, es va endur aquesta cançó que escoltem de fons, que és What Was I Made For, de Billie Eilish i el seu germà Phineas O'Connell, que és una pel·lícula que tanca la pel·lícula de Barbie al final de tot, i és preciosa. I el gran moment va ser el de Ryan Gosling, que amb el seu número musical d'I'm Just Ken, si ja l'havia liat ben grossa per Nadal, va dir, són els Oscars, aniré un pas més. Es va vestir amb un traje rosa, purpurina, brillant, va sortir d'entre el públic, la Margot Robbie ja es tronxava.
Sí, sí.
Quina vergonya em fa passar l'altra vegada.
Estan tornem-hi amb aquest home. Sí, 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 total.
I llavors va sortir una performance, jo crec que és molt xula, molts detalls. Va haver els ballarins que anaven amb una samarreta blanca amb una ratlla vermella i ella amb rosa.
Eren tots els Ken de la pel·lícula, no?
Sí.
Almenys en vaig reconèixer algun.
Hi havia uns quants, sí. Doncs vaig veure la comparativa que es veu que les samarretes dels balladors era un paral·lelisme quan fa uns anys hi havia hagut un altre moment, una altra actriu molt famosa que també havia sortit igual, era com feia 40 anys. Pues...
Era una picada d'ullet aquell moment.
Sí. Després va haver una performance, va aparèixer l'Slash, que és un guitarrista molt famós. Va anar al públic, va fer cantar la directora, la Greta Gerwig, va fer cantar la Margot Robbie, totes dues són nominades, ja ho sé, expressament aquest moviment, i també va fer cantar l'Emma Stone, així que, bueno, tot genial.
En sap molt,
sí,
és
sí,
un artista.
Sap molt. Ja està, la Marilyn Monroe, ara em surt el símil. Vale. I per tancar una miqueta, també va haver reivindicacions. 20 dies a Mariupol es van portar l'Òscar a millor pel·lícula documental, que és un film que explica i retransmet les atrocitats de la guerra a Ucraïna des de l'inici de la invasió de Rússia fa 2 anys. El seu discurs, el seu director va dir que tant de bo no hagués hagut de fer aquesta pel·lícula, que era algo que lamentava, no? I també Jonathan Glazer, el de la zona d'interès, el director, va dir que s'apaguessin aquestes guerres tipus a Gaza comparant amb la deshumanització que retracta la seva pel·lícula.
D'aquests moments bons, quin creus que perdurarà més, que recordarem amb el pas dels anys? El moment Ryan Gosling o John Cena?
El Ryan Gosling, segur.
Sí, total?
Sí, sí, sí. Think I forgot how to be happy. Something I'm not.
Uns Òscar 2024 que ja s'han són història i la maquinària, la indústria no para. O sigui que continuen estrenant pel·lícules i continuem fent porres i tenint moments imperdibles. Abans d'anar a les estrenes, ens portes un petit avanç.
Inside Out 2.
Aquí alegría, en directo desde la mente de Riley. ¡Vamos a darlo todo!
¡Yupi!
¡Y aquí está tristeza! ¡Aquí viene ira!
¡Dejádmelos a mí! ¡Ah!
¡Hay que ponerse el protector bucal, señores!
¿Miedo?
¡No, no, no! ¡Ese no es el nuestro!
¡Asco! Imprescindible para nuestro equipo. Nuestra niña está creciendo muy rápido.
¡Ay! Lo siento.
Todo debería ir rodado a partir de...
¡Hola! ¡Ah! Soy ansiedad. ¿Dónde dejo mis cosas?
¡Una emoción nueva!
¡Ay, lo siento! Todos queríamos causaros buena impresión.
¡Eh! ¿Cómo que todos?
¡Yo soy envidia! ¡Oh! ¡Me encanta tu pelo!
¡Ni lo sueñes, mona! ¡Esa es Enui!
¿En qué?
Oh, lo que vosotros llamaríais aburrimiento.
Oh, ¿tú quién eres, grandullón?
¡Él es Vergüenza!
¡Bienvenido a la central, Vergüenza!
Choque de puños. No, no, ¿los digo? ¿Cómo te suda la mano, amigo?
Torna Inside Out o Del revés. Em sembla que és molt i molt esperada, aquesta 2, perquè
sí.
La 1 va agradar tant.
La 1 va ser increïble. Jo no m'esperava que seguissin, perquè dic, bueno, ja feia uns anys que de la primera part, però jo crec que han esperat que els assistents que van veure la pel·lícula, els espectadors, creixessin una miqueta
i vagin a l'insti, no?
Topessin amb les emocions que surten a l'adolescència, no? Tots
sí,
pares i mares seran molt reflectits aquí en aquesta pel·lícula, perquè arriben noves emocions, arriba l'enveja, arriba el fàstic, arriba l'ansietat i arriba la vergonya. Els personatges estan molt ben agafats. Al final són uns dibuixos, però com molt naturalitzats, i fan molta gràcia l'ansietat que arriba 30 maletes que no sap on posar-se, que clica botons perquè no sap com... La vergonya és una persona molt grossa però que porta una caputxa que es tenca la cara fins al màxim perquè no sap com posar-se, no? Fan molta gràcia acompanyats dels anteriors que ja teníem, que era com la tristesa, aquesta alegria, tot l'enfadat... comentant des de la pel·lícula que veurem el que se sent en ser un adolescent, no? Aquestes noves emocions que apareixen en una persona jove, de moltes maneres, com que diuen que ha estat molt emocionant, que accedir al cervell d'un adolescent, no? I per tant serà com que des de la pel·lícula defineixen com una pel·lícula increïble.
No sé si els adolescents que en el seu dia van veure com a nens i nenes la primera, ara voldran veure aquesta segona, perquè, clar, són grans, i veure dibuixets animats, no sé què hi diran. Però com tu deies, pares i mares...
Jo insistiria en anar-hi, sempre.
Ens fliparà, sí, sí, els veurem allà retratats. Haurem d'esperar el 19 de juny. És un tastet, un avançament. I ara sí, les estrenes del cap de setmana. Amb quina obra?
El Clan de Hierro.
Desde niño, la gente ha dicho que mi familia está maldita. Mamá intentó protegernos con Dios. Papá intentó protegernos con la lucha libre. Decía que si éramos los más duros y los más fuertes, nada podría con nosotros. Yo le creí. Todos le creímos.
Buenos días.
David, ponte unos pantalones, por favor.
Kerry, quiero que luches con tus hermanos en el ring.
Sí, señor. Me encantaría.
Sabéis que Kerry es mi favorito, después Kev, David y Mike. Pero las posiciones siempre pueden cambiar.
¿Qué quieres en la vida, Kevin von Erich?
Más costillas. Yo quiero estar con mi familia. Con mis hermanos.
¿Qué quieres hacer con tus hermanos?
¡Kevin, Kerry y David von Erich!
Si estamos juntos, haremos cualquier cosa.
Y hoy estamos aquí para devolver a la Federación de Lucha la justicia y el orden que mi padre construyó con sus propias manos. Él nos ha pasado el testigo para que la garra de hierro caiga sobre vosotros.
¿Qué te parece? Somos muy intensos.
Me encanta tu familia, Kevin.
Voy a ser tío.
Sí, señor.
Joder, me alegro tanto por vosotros.
Mamá, tengo que hablar contigo. Papá es muy duro con nosotros. Tienes que hablar con él.
Para eso están tus hermanos.
¿Lo sientes? ¿Lo sientes? ¡Eso es apretar!
Quizá te esfuerzas demasiado.
Tranquilo, Kev. Solo estoy enfermo. Tengo miedo, hermano. Estoy fuera de control.
Ha sido un accidente horrible.
Tendría que haberlo evitado. Tengo que pensar en mi familia.
Quina història tan bèstia i és real, la del clan von Erich. He flipat.
Jo no en sabia res i és molt abrupte, diríem. No? Basada en fets reals, explica com els inseparables germans von Erich van fer història a l'intensament competitiu món de la lluita lliure professional quan estava com començant a explotar bastant als anys 80, a través de la tragèdia del triomf, sota l'ombra del seu dominant, exigent pare i entrenador, els germans busquen una immortalitat incomparable a l'escenari més important de l'esport. Aquest film biogràfic esportiu se centra principalment en la vida del lluitador professional Kevin von Erich, que interpreta Zac Efron, que s'ha hagut d'extramuscular, jo crec, ja ho està, però... Veus una miqueta algunes fotos o alguns clips del tràiler i té un volum que ha hagut de fer molt de treball. La dinastia de lluitadors de la dècada dels 80, d'ara endavant, va tenir un enorme èxit i va popularitzar la lluita lliure professional. No obstant això, no només van haver de lluitar dins del ring, sinó també van haver de lluitar contra la maledicció von Erich fora d'ell.
Sí, sí, molta tragèdia, i penseu que hi ha un germà, hi havia un altre germà, que no han inclòs a la pel·lícula perquè el director diu que el film no podia assumir tanta tragèdia.
Ostres.
Zac Efron, com deia el Marc, fantàstic, liderant un potent drama familiar carregat de lluita lliure, de frustració i de molta masculinitat tòxica i malentesa. Així és El Clan de Hierro. Tenim una pel·li espanyola, també, aquesta setmana.
Tratamos demasiado bien a las mujeres.
¿Y ese qué pueblo es?
Yo qué sé.
Conclusión, que estamos perdidos.
Pa' variar.
Vamos a tomar el pueblo.
¿Para qué vamos a tomar el pueblo si estamos huyendo a Francia?
¿Pero quieres dejar de interrumpir?
Estará ahí hasta el día que mueras. Y después.
Fanática de los cojones.
Presiento que va a ser un día especial.
¿Y entonces? ¿El plan cuál era, comandante Boca?
Te van a cagar.
¡La pistola!
Lo sabía.
Este pueblo parece desierto.
Siempre hay alguien. Vienen y nos atacan o vienen y nos disparan.
No estamos solos.
¿Qué coño es esto?
Se llama Remedios Buendía. Había cogido el arma del niño, buscaba a Gresca.
Y aseguró que se la tratara con la delica de saber su ruin de Jumejes.
Te enseñaré lo que llevo dentro.
¿Dónde está la novia?
Tengo una misión y la cumpliré.
Nadie toca a las mujeres. Coño, no somos bestias.
¡Quítese, señora! ¡Ah! Si nosotros estamos llenos de amor.
¡Ah! ¡Atacamos al amanecer!
Dios mío. ¿Dónde está mi prometida, pedazo de imbécil?
¿Quieres que te la mire? ¡Quería raja, por hija
de...! ¿Qué lo dices, desgraciado?
¡Toma ya!
Difícil classificar aquesta pel·lícula. Tratamos demasiado bien a las mujeres. Hi ha comèdia negra, hi ha acció...
És que, sí, sí. Ara ho deies bé, que no sé com acabar d'encabir, no? Narra la història de Remedios Buendía, que defensa la seva pàtria i lluitarà per ella per sobre de tot i de tots. El 1945... Un tràgic dia de tardor, un grup de maquis que ha fugit i estan a la fugida, doncs ocupen l'estafeta on Remedios està provant el seu vestit de núvia amb moltíssima il·lusió.
Una Remedios, que és la Carmen Machi.
La Carmen Machi, correcte. El repartiment, ara el mencionarem una miqueta per sobre.
Espectacular.
Està molt bé, crec. Aquest serà el fi en què s'hagi de mostrar fins on arribarà per defensar els seus valors. Ningú podrà parlar de Remedios... ni tan sols el grup de rebels armats amb fusells i els seus punys a l'aire. És una coproducció entre Espanya i França, amb la Xunta de Galícia, Televisió de Galícia, Ràdio Televisió, Prime Video. És el debut també de la Clara Bilbao, guanyadora de fins a 4 Premis Goya, que fa el seu salt a la direcció. La pel·lícula la protagonitzen la Carmen Machi i Antonio de la Torre, juntament amb un repartiment de qualitat amb Luis Tosar, Isaac Ferriz, Ajax Pedrosa... Gonzalo de Castro i molta més gent que acompanya en aquesta pel·lícula, que no saps molt bé com encabir-la, però el Festival de Màlaga l'altre dia va agradar bastant, va irrompre amb força.
La directora Clara Bilbao debuta, com deies, i he llegit en alguna crítica, tot i que no l'acaba d'encertar sempre la pel·lícula, sí que diuen que té una fusta d'excel·lent directora. Al País diuen que la pel·li és una rara avis, com dèiem, una anomalia al cinema espanyol, i li donen la benvinguda. També alguna altra crítica acaba concloent: si busques hora i mitja de diversió, és una bona elecció. I que sapigueu que, com deia el Marc, està cofinançada per Prime Video, per tant, acabarà a la plataforma tard o d'hora, més d'hora que tard, segurament.
Correcte.
Més històries.
How to Have Sex.
What's your name?
Tara.
I've not noticed it before, but you're proper beautiful.
You two are two of my best mates.
Gang, gang, gang.
No one cares if you're a virgin. It's very chill. So why are you...
Podríem ser ben bé a Salou o a Magaluf.
Sí.
Perquè els protes són joves anglesos d'aquest turisme hooligan, jove, de borratxera i festa sense fi.
Sí, són la Tara, l'Sky i l'Em, que viuen el millor estiu de les seves vides, tres adolescents britàniques que decideixen anar-se'n de vacances per celebrar els seus ritus d'iniciació, que són els més típics per a qualsevol adolescent: sortir a festa, lligar i beure. Van a una festa al resort de Grècia d'Amàlia, on s'estan allotjant i on passaran el final de les vacances. La Tara és l'única noia del grup que encara no ha mantingut relacions sexuals i la seva missió a les vacances és canviar-ho per davant de tot. I les seves amigues i ella causaran caos per allà on passin. La noia de 16 anys veu i balla caminant per l'avinguda, entre bars cutres, discoteques de mala mort, fins que es troba un grup de nois al balcó de l'hotel i... doncs ella espera que així va ser el millor estiu de la seva vida. Relacionant-se amb aquest grup, comencen a haver sortides de festa, comencen a passar més coses, però al final aquesta pel·lícula el que ve a mostrar és una mica una reflexió d'aquest moment de perdre el primer pas, de tenir el primer pas,
no?
La virginitat a les relacions sexuals. És un retrat que sembla que sigui molt de... a festes de primavera o d'estiu, que només mostrarà el tema de festa i prou, però fa una visió bastant crítica i bastant sincera a tot el tema. Mira el sexe amb compassió, amb consentiment, amb amistat i amb aquesta dolça olor d'alcohol cremat en unes vacances d'estiu. És un retrat dolorós, també.
Pel·li fabulosa sobre el consentiment i l'alegria per la força, que es pregunta si pot ser una agressió sexual quan has dit... que sí, perquè tota la pel·li s'inscriu en el món del gris, ni el blanc ni el negre, sinó els grisos, aquests intermitjos. I increïble la protagonista, Mia McKenna-Brius, molt jove i que promet. I una última recomanació.
Imaginary.
¿Cómo te sientes al volver?
Bien. Esta casa me trae buenos recuerdos. Tal vez mi lugar feliz pueda ser nuestro lugar feliz.
¿Quién te ha dejado solito aquí abajo? Estoy jugando con Chauncey.
¿Una gincana? ¡Qué divertido!
Chauncey dice que no puedes jugar con nosotros.
¿Oh?
Porque lo abandonaste. Necesito algo feliz.
¿Algo feliz?
Oh, ¿no te daban miedo los bichos?
Si completo la lista, Chauncey me llevará de viaje al lugar de donde viene.
Algo que me duele.
No deixem més, perquè jo he acabat amb els pèls de gallina. És Imaginari, de la productora Blumhouse, que són especialistes en terror.
La història se centra en el retorn de Jessica i la seva família a la casa de la seva infància, on Alice comença a mostrar un estrany aferrament cap a l'os de peluix, al Chauncey, que està al soterrani. Comença com un joc aparentment innocent entre la joguina i la nena, però aviat es converteix en una mica més sinistre i perillós. Conforme el comportament de l'Alice es torna més pertorbador, la Jessica es veu obligada a intervenir només per descobrir que Chauncey és molt més que una simple joguina de peluix.
Diuen que la pel·li és entretinguda, una bona pel·li de terror, això sí, tova, que confirma el gir comercial que estaria agafant la productora Blumhouse, que busca ampliar públic. Per tant, potser tu i jo, que som caguetes i que no ens molen molt aquestes pel·lícules, aquí ens hi trobaríem a gust, però no ho sé, perquè ja et dic, pell de gallina literal, només mirant el tràiler. Quin mal rotllo, l'osset aquest de peluix. Marc, moltes gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, merci.